La ruta del salmó.
Avui el cas d'una catalana que es va casar amb un porto-riqueny molt ric, però també molt gelós i violent. Durant 20 anys gairebé no la va deixar sortir de la seva mansió a Puerto Rico. Aquesta és la història de la d'Almira Perelló.
La família de la d'Almira Perelló es va haver d'exiliar a França després de la guerra. La mare, professora de la República, amb els fills per una banda, i el pare, en Marcelí Perelló, director del Diari de Barcelona, per una altra. No sabien ben bé si després es podrien trobar.
La mare va escriure en el Centre Republicà d'Exiliats, que estaven a França, buscant el meu pare, no? El Marcelí Perelló. Però, segons explicava el pare, després, aquestes cartes es rebien i s'omplien els sacs de cartes, no? I es cremaven, perquè no hi havia gent que es pogués dedicar només a obrir tants milers i milers i milers de cartes buscant-se entre ells. I un dia que estava allà, perquè ell s'hi passava la vida allà, de fet, alguna cosa, alguna tasca hi devia tenir, doncs va caure una carta d'un sac i era la de la mare. I va, per la lletra va reconèixer. Diu, la d'Almira.
Amb la família retrobada van venir uns anys de tranquil·litat a França, però el 42, la pressió nazi va fer que haguessin de tornar a fugir. Aquesta vegada bastant més lluny, cap a Mèxic.
Quan sortim de Marsella, aquest és un fet molt remarcable. En la meva curta edat ja em va impactar moltíssim. Passem per davant del port de Barcelona. I ja tens a tots els que s'allunyaven de la seva terra, pujant a coberta i amb el puny enlairat cantant l'emigrant. I aquell moment va quedar molt gravat perquè les llàgrimes i amb la veu tremolosa es despedien de la seva terra, que molts no van tornar mai més, com el meu pare, per exemple. I a mi em van posar una cala i hi havia unes rates immenses corrent per allà i jo plorant. I la mare va fer vaga de fam, fins que no em van portar amb ella. Havíem tingut 3 dies un comboi alemany darrere nostre, un submarí que ens donava voltes, o sigui que no era gaire segur el viatge, no? Jugàvem a coberta, els pares ens vigilaven, però va haver un moment que ja ens van deixar sols. I vam fer una gran amistat amb molts nens. Un d'ells era el Plácido Domingo.
Només arribar a Mèxic, la d'Almira, que llavors era una mocosa de 8 anys, va fer una apreciació que va deixar bocabadats a la resta de la família i, sens dubte, els va fer reflexionar. Va mirar el cel i va dir...
El cel és blau! I tothom es va quedar molt parat. Inclús jo ara, recordant-ho, que devia veure jo en aquell cel, que el vaig veure blau. Clar, Mèxic està a gairebé 3.000 metres d'alçada. És probable que l'alçada hi tingui que veure, no?, amb el blau del cel. Pot ser l'alçada. Pot ser l'alçada. I la llibertat.
Esclar, la llibertat. Començaven una nova vida en un país on no haurien de fugir de ningú. Podríem dir que ara l'únic inconvenient és que el menjar picava. Als 17 anys, la d'Almira, que ja estava acostumada al blau d'aquell cel, comença la carrera de química. Però només la comença, perquè es va produir un fet que li va canviar la vida.
A mitja carrera m'enamoro. Vaig veure clar que aquell home era guapíssim, aquell xicot, vaja, aquell noi que vaig conèixer a la universitat, i ens vam casar al cap de 2 anys. Amb el disgust del pare, no hi ha dubte, pel fet dels estudis. I se'n van portar cap a Puerto Rico.
I dels primers mesos idíl·lics que inevitablement proporciona l'amor, arriben a Puerto Rico i llavors...
Llavors ja ve la convivència, la terrible convivència. I, bueno, allà el descobreixo. Pensa una cosa, és clar, jo em caso amb aquest xicot sense saber res de la vida. Per mi era un xicot molt guapo, me'n vaig enamorar totalment, i no vaig pensar que ara sí que ho penso, que realment enamorat de mi, no crec que ho estés. Ara em veig com un regal embolcallat amb cintes de colors, no?, per portar-li al seu pare. Dir, aquí te la porto, no? Una espanyola. Jo era retrasada mental, segurament, perquè no em donava compte de l'entorn en què estava visquent. I ara aquí penso, perquè ell va tornar a Mèxic a acabar la seva carrera amb el seu germà, i a mi em va deixar a Puerto Rico. Jo em vaig quedar sola a Puerto Rico, amb la meva sogra, recent vídua, i O sigui, que quin sentit tenia que jo em quedés a Puerto Rico? Em tenia segrestada. Jo estava tancada al mig d'un isent, al mig del camp, allunyada de tot, bueno, societat, podríem dir-ne. Jo no feia vida de societat. El que va fer el meu marit va ser fugir de la situació matrimonial. Encara que visquéssim junts, ell va muntar la seva clínica dental i va fer la seva vida. A mi, doncs, em tenia com una reina, amb una gàbia d'or, em va deixar fer una mena de palauet, no? On jo tenia coberteria d'hort, la cristalleria Saint Louis, les porcelanes de Jiang, vaig emmoblar la casa, que era molt maca, molt preciosa, feia reproduccions de Botticelli enormes, pintava les parets, feia frescos. Però anava cada dia veient cada vegada més clar i més palès que jo no podria continuar gaire temps més, perquè hi havia víctimes que ja no era jo. Vaig anar tenint fills, és clar, vaig tenir 5. Pues l'educació d'una família totalment prostituïda, de poder econòmic, però d'una gran ignorància. Bueno, per començar, els dos grans, jo ja no podia fer el que jo creia, no? Ja des que eren bebès. Allà és tot casual, i en el moment té gana que mengi, no té gana, pues que no mengi. Realment vaig perdre totes les directrius que portava, però ho vaig acceptar perquè vaig dir, bueno, doncs estàs aquí i has de fer el que vegis aquí. Els nens van agafar impuls, feien el que volien, teníem discussions, va anar molt malament, però ja els dos grans ja estaven torçats. El segon ja és mort, per això, a hores d'ara, mort alcoholitzat. Van succeir dos o tres entrebancs molt forts i llavors me'n vaig donar compte de que jo estava malament. Bueno, la primera vegada va ser producte de... No era un home infidel, però bueno, va cometre un error. És que no us ho creureu, el que us explicaré.
Va, intenti-ho.
Vaig anar un dia a arreglar-me el cabell i hi havia una molt trempada, una dona molt trempada, molt elegant, molt sàvia, que era totalment una mèdium, no? I ella va començar a parlar, això ho trobareu raríssim, però va ser així, i em va dir que el meu marit es veia amb una dona amb una habitació de color blau i que, bueno, va, tot el que veia m'ho va dir, no? A tal hora es troben, i és cert, ell se n'anava de casa a les 6 del matí, i es troben molt d'hora, i bueno, i va dir, però jo vull saber si el que estic dient és veritat o mentida, així que tu demà te'n vas d'hora darrere d'ell i ho comproves.
I ho va comprovar?
Sí, me'n vaig anar. Ell davant i jo al darrere. Molt nerviosa, per descomptat. I sí, ho vaig corroborar. Va ser una mica dur, tant per ell com per mi, com per aquesta senyora, no? Perquè, és clar, ell no podia sospitar, ni va sospitar mai, d'on ho havia tret jo.
Després de 18 anys d'haver patit el seu marit, la d'Almira es decideix a deixar-lo.
Bueno, va ser traumàtica aquesta fugida, perquè primer em vaig divorciar. Primer em vaig divorciar legalment, em van divorciar, el jutge em va divorciar en 20 minuts, ja estava divorciada. Jo temia, jo temia. Ell era un home violent, era un home que feia col·lecció d'armes, era un home que tenia bastantes armes. I recordo que sabia que no aguantaria que jo li digués que em volia divorciar. Sé que ell no tenia forces per sostenir-ho. Per tant, jo el que vaig fer va ser anar directament a l'advocat i que l'advocat el va avisar amb ell a través d'una carta.
Però a l'arribar a casa...
M'esperàvem amb una Luger a la mà, tenia una pistola. I al darrere de la casa em va increpar. Només sé que vaig donar-ho per acabat quan li vaig veure la cara, vaig girar per anar-me'n i llavors va buidar la pistola de trets a l'aire. Jo no sabia quin estava dirigit, cap a miscle. Em va veure tan servil tots aquests 20 anys, que no creia que jo fos capaç de fer un pas. És que realment a Puerto Rico és on jo desperto d'un mal son. Jo desperto d'un mal son que, on estic immersa, jo crec que des de que vaig sortir de Catalunya. Perquè no hi ha dubte que tota aquesta carrera que faig estic immersa dintre d'una mena de boirina que m'envolta. I aquesta boirina no se me'n va d'alguna manera aclarint fins que jo començo a entrar dintre una veritat i començo a desvetllar-me. I em dono compte a on estic jo immersa.
Amb la separació del seu marit, l'Edelmira va ser una altra. Va muntar el seu propi negoci i...
I al cap de 3 anys vaig tornar-me a casar amb ell.
Com?
Sí, ja sé que sona incomprensible, però aquesta sóc jo. No sé com ni de quina manera ens posem en contacte. Ell agafa un pretext per venir o per parlar i, jo per... i ja està, el vaig tornar a veure i vaig tornar a caure la... en el parany. I llavors el vaig trobar encara pitjor, perquè ja estava prostituït, ja estava bevent, llavors ja es va tornar alcohòlic i tot. I només aguanto 2 anys més. Jo vaig anar, vaig parlar amb una advocada, vaig explicar-li la situació que estava visquent i llavors em va dir, te n'has d'anar, has de salvar aquests 3. Compres bitllets, però no diguis absolutament res a ningú, perquè això és presó per tu. Presó i forta, per segrest. I en una setmana vaig tenir més o menys preparades les coses per posar-nos, deixar-ho tot. Vaig portar els nens que es anessin a despedir de la seva àvia i li pregunta en el mitjà meu, li diu, a dónde van? Diu, al cine. I sortim. I llavors vaig agafar, els vaig ficar al cotxe i dic, cap a l'aeroport.
Actualment, l'Edelmira viu feliç a Barcelona amb els seus 3 fills i els seus nets, però aquesta ja és una altra pel·lícula.
La ruta del salmó.
Si teniu històries, grans històries vitals, o coneixeu algú que la tingui i ens la voleu explicar, envieu-nos un correu electrònic a salmó@catradio.cat. Anirem a Lleida el dia de el primer dia de l'explotació comercial del tren de gran velocitat i després saludarem la Lloll Bertran i el Celdoni Fonoll.